Molt bona tarda, senyores i senyors. Els saludem com tots els dissabtes des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Una nova edició del Converses, aquest dissabte en companyia del Salvador Guillermo. Salvador, molt bona tarda.
Bona tarda.
Ens acompanya també el Joan Maria Claveguera. Bona tarda, Joan Maria.
Bona tarda, com estem?
I el Daniel Arasa, benvingut, Daniel, un cop més. Bona tarda.
Bona tarda.
El convidat d'aquesta setmana és el senyor Enrique Lacalle, que és el president del Saló de l'Automòbil de Barcelona, ara rebatejat com Automobile Barcelona. Senyor Lacalle, bona tarda, benvingut.
Molt bona tarda i moltes gràcies.
Molt bé.
Perquè és com estar en família avui.
Escolti, és família, i fem una mica de background del que és aquest Automòbil Barcelona. Des de l'any 2001, el senyor Lacalle presideix aquest Saló de l'Automòbil reformulat, com deia, l'any 2017, després del centenari, amb aquest Automòbil Barcelona. Durant el seu segle de vida, doncs, la fira només ha estat suspesa per causes extraordinàries, si no m'equivoco, per exemple, la Guerra Civil, i prou, i res més, no? I la Covid va obligar a cancel·lar, doncs, cites automobilístiques europees molt importants, com va ser Ginebra, com va ser Múnich, però el mobile aquí està, permaneix, el mobile, no, l'automobile permaneix aquí,
i continua,
continua
també,
aquí,
i el mobile també,
sent molt present, i escolti, l'edició d'enguany, vostè deia, aquest automobile és com un miracle celebrar-lo, després de la pandèmia, de tot
passat,
el que ens ha passat,
passat
i el que ens passa.
Guerres civils, guerres mundials, crisis econòmiques espectaculars, 2008, pandèmies, i 102 anys després seguim aquí. Alguna cosa té el Saló d'Automòbil, no?
Escolti, quin és el secret de l'automòbil i el secret del senyor Enrique Lacalle, president del...
El senyor Enrique Lacalle no té secrets.
Algun en tindrà, perquè les marques
Enrique Lacalle,
importants...
L'únic que fa és pencar.
És un firaire, vostè, doncs.
Firaire. M'agrada molt l'automòbil, m'ha agradat tota la vida, i el meu pare va ser president al principi, em va inaugurar els salons d'automòbil d'etapa moderna, i jo tinc una... La comentaven abans en els contertulis, no? Qui no ha anat al Saló d'Automòbil, els seus avis, tios, pares, germans, nòvia? Jo, que no, si és d'aquí, ha estat sempre, no? O sigui, és un saló que va amb la ciutat, que la gent s'estima, que la gent el fa seu, i la prova ha estat aquesta edició. Quan abans vostè comentava Ginebra ha tancat, s'ho tornarà a fer l'any 2023, París ha tancat, ara s'acaba de fer el Saló de Múnich, que també farem una prèvia, si volen, perquè abans estava Frankfurt, el Saló d'Alemanya.
I ara ha canviat, no?
I ha canviat a Múnich. I per què s'ha anat de Múnich a Frankfurt a Múnich? Perquè la ciutat no li feia cas. I els organitzadors van dir, pues, a altra ciutat, i va anar a Múnich.
Això vol dir que no li feien cas? Quin sentit ho diu? Aviam.
L'Ajuntament no li feia cas. L'Ajuntament de Frankfurt no li feia cas al Saló d'Automòbil, que també és un saló bastant històric. No com el nostre, que és el segon d'Europa, després de París, però bastant històric.
Això és un avís a navegants? Això,
vostè sap que
a Barcelona es pot reproduir alguna situació com aquesta?
Vostè sap que jo estic curtidíssim i quasi com si hagués estudiat a Oxford. No em fico mai en lius. Però sí, sempre us aviso. L'avís a navegants és que les ciutats tenen que està als ajuntaments amb les coses importants de ciutat, i una cosa important de la ciutat és la fira i salons tan emblemàtics com l'automòbil. Necessita que els cuidin, que els estimin.
I en aquest sentit, a part de l'automòbil, creu que la fira de Barcelona en conjunt està seguint el com hauria d'anar, o realment ens estan prenent una mica el tenim a darrere o inclús al davant alguns altres llocs, concretament a Espanya o a Madrid o Milán o altres, i nosaltres estem perdent?
No, la Fira de Barcelona és un exemple de fira. És un exemple de fira, i en un moment donat es va agafar un camí que era el camí, agafar, que era posar la fira en mans de gent amb experiència, empresaris d'èxit, i això va salvar la fira, perquè va haver una pau institucional, les administracions van posar a favor de la fira, van deixar treballar a la gent que sabia fer fires, i així estem fins ara, que és un exemple. Madrid mira Barcelona, i si pogués li agafaria totes les fires que pogués, però no pot, perquè està molt, molt ben gestionada, hi ha molts bons professionals, amb el Constantí Serrallonga al capdavant, i jo crec que si seguim en aquesta línia recuperarem ràpidament aquesta pandèmia que ha estat criminal per tots els sectors.
Recuperant el que comentava abans de que Múnich havia canviat, bueno, que havia recollit el saló original que hi havia a Alemanya, i parlava una mica de que, bé, que s'ha de cuidar aquest tipus de certaments com l'Automobile Bar Barcelona. Se sent poc cuidat l'automobile per part de l'Ajuntament de Barcelona, senyor Lacalle? Poc estimat, poc valorat, poc considerat?
Depèn, perquè
no
sé,
aviam.
Hi ha gent que ens ha acompanyat, han vingut a visitar el Saló, a inauguració va vindre el Jaume Collboni, va vindre altres regidors, el divendres vaig estar amb l'Ernest Maragall.
Jo li pregunto directament per la senyora Colau, aviam.
Encara no l'he vist, però...
Per tant, no vinc.
Vostè és molt directe.
Escolti, no m'agrada donar voltes i voltes. La senyora Colau tenia que haver estat a la inauguració, tenia que estar al costat del saló de l'automòbil.
No, ens hauria agradat, sí.
Espera que entre avui i demà vingui.
No sóc Nostradamus.
En fi, el cert, a banda de les autoritats,
és benvingut i, a més, esperat.
A banda de les autoritats, senyor Lacalle, el cert és que l'automobile està sent aquests dies un èxit. No? El diumenge passat, vostè feia unes declaracions, m'ha sorprès l'allau de gent que ha vingut a l'automobile aquest cap de setmana. Hi havia ganes de recuperar l'automobile. No?
Total, amb les normes que aplica la fira, com és normal, en quant a vigilància del tema de la pandèmia, tot això, la veritat és que estava de gom a gom i amb unes cares d'il·lusió, la gent s'ho passava bé. Era com recuperar, vuelve la il·lusió, torna la il·lusió.
El motiu d'aquest any.
És el local màgic.
Hi ha un aspecte, és que l'automòbil de Barcelona és d'assistència de ciutadans del carrer. Molt important, perquè a més, molts interessats els agrada l'automòbil i potser pensen comprar algun cotxe, no? Però hi ha alguns altres certàmens que tendeixen més a que siguin professionals els que vagin. El número de persones és molt inferior, però és més de negocis. Com és l'automobile Barcelona en aquest sentit?
Pues mira, ahir un amic meu que és hoteler em deia, escolta, gran ocupació, ha millorat l'ocupació. Això és el que dona la fira, no? Ocupació, negoci als restaurants, transport públic, transport privat, bars, i l'automòbil és un exemple. Hi ha salons professionals i salons de públic, tots donen feina. Llavors, el professional, sempre dic que el mobile és un saló espectacular, perquè 110.000 professionals en un sol saló és una cosa única. Jo, que sóc firaire i m'agrada molt, jo vaig a passejar per allà perquè dic, esto és lo nunca visto. Igual que l'automòbil en públic és lo nunca visto. Primer saló d'Europa de públic.
I mentre vostè...
Primer saló d'Europa de públic.
Primer saló d'Europa de públic. Sí,
de l'automòbil?
Bueno, ara en la pandèmia ja som primer saló de la galàxia.
Ja.
Perquè, clar,
trencat ja totes les barreres.
A Múnich van fer una cosa que està molt bé, que si algun dia podem convèncer a l'Ajuntament, van fer que la ciutat vivís del saló. O sigui, a places i a carrers havien cotxes.
Cotxes havia tot arreu.
Sí, havien com a estants oberts, repartits per la ciutat, i tota la ciutat vivia a l'ambient de Saló de Múnich. Això s'havia fet a Barcelona una vegada i algun dia tindria que tornar a fer. Que les ciutats fos tot automòbil.
Senyor Lacalle, jo fa 34 anys que professionalment visc en aquesta ciutat i treballo en aquesta ciutat i sempre he associat el Saló de l'Automòbil a l'Enric Lacalle. Jo sé que vostè, que qualsevol ciutadà associa Saló de l'Automòbil, Enric Lacalle. I mentre vostè estigui al davant, això funcionarà i ho defensarà. Hi haurà èxit de públic perquè el sector és atractiu i els automòbils atrauen a molta gent. Però la pregunta no va per l'atracció que pugui causar amb els usuaris d'automòbils, sinó amb els constructors i amb els concessionaris. Vostè en aquest saló segur que ha parlat amb representants de totes les marques i m'agradaria saber quina és la situació que viu en aquests moments el sector, perquè hi ha moltes incògnites de futur. Per on passa el futur de l'automòbil? Pel cotxe elèctric, pel cotxe de benzina, de dièsel, per l'híbrid, per l'híbrid, bueno, híbrid endollable, per l'híbrid no endollable, i en uns moments en el que l'electricitat costa 6 vegades més que fa un any. Això deu preocupar a fabricants i a concessionaris. Per tant, posi'ns una mica de llum sobre quins són els problemes que en aquests moments es troben els fabricants, perquè segur que hi ha molts compradors que, com jo, no saben en aquests moments quin és el cotxe més idoni pels pròxims anys.
La gran pregunta.
Que no té resposta.
No, bueno, sí que té resposta. És la gran pregunta que fa tothom, no? Què tinc que comprar? Que és la gran pregunta que deberien respondre les autoritats i els fabricants, més que el senyor que fa la fira, no? Falten xips, falten bateries, tot això dels xips, falta stock, no pots entrar molts cotxes al dia següent, tot això de xips, bateries, controlat per asiàtics. O sigui, la gran indústria mundial, nosaltres som el segon fabricant d'automòbils d'Europa, després d'Alemanya. Això molta gent no ho sap. Espanya és el segon fabricant de cotxes després d'Alemanya. I l'octau del món. Vostè em deia benzina, dièsel, híbrid, podríem afegir més. Qualsevol cotxe en aquest moment, de benzina, de dièsel, evidentment elèctric, híbrid, estan fets amb una tecnologia que contamina moltíssim menys que abans, però moltíssim menys. O sigui, jo, cada qual compri el que més li agradi, el que més li interessi. Que agradi el diésel, compri diésel, que agradi elèctric, compri elèctric, que agradi gasolina, compri gasolina. No té problema, són tots boníssims ara els cotxes. El que tenim el problema és que tenim un parc d'automòbils que és un dels més antics, el més vell d'Europa. Té un promís de 13 anys i mig. Vostè m'ha dit 14.
Sí, sí, jo tinc un cotxe de 14 anys que funciona a la perfecció i me'l vull canviar.
Ja t'ha saltat la mitjana, clar.
Però sóc dels que... Sí, home, perquè comença a tenir algun problema. Molt petit. Però jo crec que un cotxe de 14 anys sí, ja li convé una renovació, clar, però no tinc clar quin és
el problema, la motorització. El problema és que vostè el portarà a vendre i darà 4 duros. I vostè pensa, ostres, com va bé, continuo, perquè no tinc ara ganes de...
No, però
pot fer renting, fa moltes coses,
però
no?
Però a més a més, senyor Lacalle, perquè tampoc mateix, ni l'administració ni els fabricants em diuen quin és el que... No em recomanen quin és el que...
Però jo ja li contestaré.
És el cotxe del futur.
El que vostè vulgui. Tots són bons. Tot té avantatges i inconvenients. Quin problema té el cotxe elèctric? Falten punts de recàrrega a les ciutats i a les carreteres, no? L'altra alternativa, l'híbrido enxufable, pues mira, molts taxis van així, no? I poden... Sí. Això encara s'està desenvolupant. No sé si acabarem, com es deia l'altre, que ja havíem dit abans, d'energia.
Hidrogen.
Gas natural.
Hi ha gent molt entesa que diu l'hidrogen en el futur.
O sigui, quants anys
a l'usuari li dones tantes opcions,
li crees molts dubtes.
Sí, pues jo li dic,
s'han de reduir les opcions.
Ja l'he aclarit.
Híbrid endollable.
El president del govern li vaig comentar, necessitem un pla prever serio, important, perquè per canviar aquesta flota de cotxes tan antics, la mitja Europa són 10 anys, nosaltres 13 i mig. És que això sí que contamina. O sigui, no es pot anar per la vida ecològic amb un cotxe de 13 anys i mig.
Però hi ha algun país que ho faci millor que l'estat espanyol en aquests moments? Pràcticament. És a dir, que aconselli més els seus usuaris?
Europeus tots.
Per tant, estem a la cua.
Estem a la cua, a Europa sí.
Acaba de reclamar-li el senyor Sánchez un pla prever.
No, ja li vaig comentar.
El pla prever és d'ajut, però...
No, el vaig comentar i l'he comentat sempre.
O sigui, els
plans prever ajuden molt a renovar la flota. Ajuden molt.
Una cosa,
senyor, no és que el demani jo, demana tothom.
Senyor Lacall, una cosa, els joves, a banda de les dificultats econòmiques per altres motius, tendeixen a no voler tenir cotxe. Si no diuen, ja, si vull un cotxe per uns dies, pues miri, llogo, o en rentic, però...
Aquests dies ten, tingut una alegria. Aquests dies tenia una alegria, perquè he vist molta gent jove al saló. O sigui, quan nosaltres érem joves, si no et donàvem el carnet als 18 anys, tenies
una frustració.
Sí, sí, sí. Fa una enfermedad, no? I el primer cotxe, el primer 600, era, bueno, brutal, no? Ara... Ha canviat aquesta mentalitat. La gent jove no té aquesta preocupació i va molt a altres sistemes i tal. Però jo de veritat, i ara digo de veritat, he vist que molta gent jove estava al saló aquesta edició interessant-se per lo que havia. Evidentment, la gran majoria era cotxe elèctric.
Clar. I aquesta nova mobilitat de la que se'n parla tant, jo, per exemple... bicicletes, patinets, les motos...
He fet...
Aviam, això ho veurem a l'automòbil d'aquí uns anys.
No, he fet. La plaça de...
Univers,
no? De l'Univers. Hem posat
la
zona, sí, la mobilitat, i tenim allà pues, patinets... I moltes d'aquestes motocicletes, molts catalans, fabricants catalans, petits i mitjans fabricants de motos i patinets i tal, catalans... Sí, mira, me sentia bastant orgullós, perquè estava molt content de veure que hi ha una indústria...
Que va forta.
Però aquesta setmana jo he llegit un informe que deia que en aquests moments a la ciutat de Barcelona, a la capital de Catalunya, que hi ha un volum de trànsit considerable, hi ha tants vehicles en circulació com abans de la pandèmia. Abans de la pandèmia, quan la ciutat de Barcelona ha patit molts canvis en temes de circulació. La senyora Colau ha passat de carrers de tres carrils a carrers de dos carrils, dels de dos a un. Carrils bus amb dobles vies de carrils bus que no hi passa un autobús en menys de 10 minuts. Escolti'm, això és un problema, perquè el nombre de vehicles que hi ha a la ciutat de Barcelona circulant són els mateixos que abans. Per tant, hi ha d'haver embussos arreu, amb tota la problemàtica que això suposa, de la qual jo personalment he sigut víctima.
Fa molts anys que...
Aquest és un altre tema.
Aquí hem estat a l'Ajuntament i tenim una mica de mili municipal. Fa molts anys que vam prever que el que passaria, no? O sigui, ja l'ha passat més. O sigui, hi ha molta gent que s'ha anat a viure fora de Barcelona per al tema de la pandèmia i ara no hi ha aquells park and rides que dèiem entre les ciutats connectats en transport públic, i per això hi ha més circulació, perquè tota aquesta gent que viu fora ve a Barcelona a treballar i es munten uns rius monumentals, i com un dia de pluja ja no vull ni explicar-lo.
Pluja i vaga de Renfe,
això va passar el dilluns.
I vaga de Renfe va ser caòtic, més el que diu vostè, aquest panorama de carrers
caòtics.
En carrils bus que no passa cap bus, en zona del bici que no passa cap bici. És una cosa al·lucinant. Sí. I a més tens que anar amb molt cuidado perquè no t'atropellin.
Clar.
Perquè et poden matar. Et poden matar, perquè tens que anar mirant per tot arreu a veure per on venen.
Clar, perquè això forma part ja de l'educació en civisme dels conductors de patinets, dels conductors de bicicletes, no? Que,
sí, sí.
Bueno, que és un campi qui pugui, no? En certs carrers de Barcelona.
No, ja,
a més, senyor Lacalle, és que no respecten les ordenances que hi ha marcades en aquest sentit, no?
Jo he vist coses els últims temps a Barcelona que m'he quedat al·lucinant. Un dia vaig veure, un tio en bici, per la ronda del mig... Per al carrer Aragó, pel mig del carrer Aragó, un en bici.
Sí.
Però això que ha fet un carrer. Exemples, exemples.
I jo he vist en una carretera del Vallès un amb un patinet elèctric, una carretera, una carretera.
Jo soc ciclista, m'agrada.
Però amb un patinet per una carretera.
Però vaig per on toca, no? No vaig pel mig del carrer d'Aragó ni vaig per la ronda del mig en bici. I la gent esperant i tocant la bocina.
No, però per tant, quina solució hi ha amb això? O s'ordena realment...
Igual que hi ha multes.
I hi ha sancions...
Igual que hi ha multes. Quan et passes 5 minuts de la zona blava a la zona verda, que es multi a la gent incívica. però no multes petites, no, grosses.
O que es faci
a la que corre la veu de que si vas per la vorera i tal, te fota 300 euros i ja veus com la gent no anirà.
Però si cap de les sancions que es van imposar durant la Covid per part de Mossos hi ha un percentatge elevadíssim que no s'han cobrat.
Ni es cobraran.
Ni es cobraran.
És a dir, ni es cobraran. Vull dir, al final, la gent, o per una cosa o per una altra, per un motiu o per un altre, dirà, escolta'm, això és xauxa, arrisquem-nos.
Va ser durant la pandèmia.
Hi havia certa excusa, no? Podríem dir.
Passada la pandèmia...
Hem de tornar a cert ordre. Salvador, que estàs molt callat.
No, estava no. Escoltant-vos amb aquest debat tan, tan atrevit que porteu, bueno. Però jo volia parlar d'un altre tema. El senyor Lacalle ha dit que som la segona potència europea, tenim 17 factories, quasi totes les marques, el 80% de l'exportació.
Ara se'n va una, que és Nissan, a finals d'any.
Però el que volia dir és que tot el que es fa aquí és amb motor de combustió. A l'Europa de l'Est tenim entre 16 i 18 fàbriques de piles, perquè ens entenguem la gent, de bateries. Aquí a Espanya no n'hi ha, i òbviament si no hi ha bateries, difícilment podré construir cotxes elèctrics, perquè va lligat pel cost del transport que suposa això. Com veu el futur de la producció a Espanya, del sector de l'automòbil, en tant en quant tenim que fer aquest pas a potenciar l'electrificació, i justament molta gent en diu del sector que això només és possible si s'incentiva de veritat i bé el vehicle elèctric al nostre país. I la segona era que vostè, en motiu del Saló, ha tingut contactes amb la multitud de marques, que per cert són moltes, tenint en compte el cas de la Covid i de ser les primers, diguéssim, fires presencials, pel qual vull felicitar, i també amb aquests contactes amb els responsables del sector de l'automòbil, quines són els neguits o les preocupacions o les qüestions que li traslladen amb aquest panorama del sector de l'automoció, que com hem vist una mica trasbalsat.
Començant pel final, les 17 factories marques que hi ha aquí a Espanya i a Catalunya són propietat d'empreses multinacionals. O sigui, el poder de decisió, obsessió de la SEAT, que també té Volkswagen, està fora de les nostres fronteres. Sí que s'ha dit que per part de gent com el José Vicente de los Mozos, president de Renault, que estava treballant molt per cada vegada es facin més vehicles elèctrics a Espanya. Jo et donaria una idea. Tenim ara la Nissan, lamentablement, que està en un stand molt gran al Saló, lamentablement doncs deixarà la seva fàbrica de la zona franca, però bueno, ja tenim un espai de 500.000 metres quadrats per col·locar fàbriques de bateries i xips. És un tema que hauria de preocupar-se el govern de Catalunya per intentar portar-lo aquí. No és fàcil al costat d'una ciutat tan important com és Barcelona, i també situada a Europa, un espai de 500.000 metres quadrats de logístics i industrials. És una bona oportunitat. I el que deies, marques, sí, tenim 22, 23, però Múnich tenia 7.
I és Múnich.
Era un saló de l'automòbil i de la mobilitat, però tenia 7 marques d'automòbils. Bueno, pues, jo sempre veig l'ampolla mig plena, i quan he multiplicat per 3 Múnich estic encantat.
No, però els neguits, ell també preguntava pels neguits d'aquests fabricants, d'aquestes el marques, quins són les seves preocupacions?
El món va irreversiblement cap al cotxe elèctric, o similar, i híbrid, enxufable, endollable, les preocupacions són portar-se els presidents d'aquí la màxima fabricació possible aquí, perquè hi ha les fàbriques extraordinàries, i en això estan, o sigui, per obsessió de Nissan que deixa la fàbrica d'aquí, els altres estan tots per la labor de portar la màxima producció possible de cotxes dels que seran, diguéssim, cotxes del present i del futur, no?
Ah, i ell passa per la fàbrica de bateries que comentava el Salvador indirectament.
La bateria
també, molt directament, aquella fàbrica que es va anunciar, Bombo i Plateret, que hauria d'estar molt a prop de Martorell, però no s'acaba de concretar
on caurà. Se la va quedar Alemanya, la va quedar Alemanya, la fàbrica gran.
No, sí, clar, bueno, però... moltes vegades parlem massa i donem pistes i hi ha gent més ràpida. O sigui, ara és un món que està molt globalitzat i no pots... anar aixecant la mà de campió del món si no tens la...
Amb el guilla a la mà que es deia.
Sí, el guilla a la mà, o si no tens el sac ben lligat, no?
Ja. Senyor Lacalle, però... una cosa, lligant una mica a l'anterior, vostè té una gran experiència municipal de Barcelona, sí. La Fira coneix molt la ciutat de Barcelona, i ara ens queixàvem de que hi ha moltes coses que no funcionen. Vostè està content de que estan sortint grups que estan preparant, dient com substituïm la senyora Colau en les properes eleccions, que han començat a moure grups, inclús sectors econòmics, que estan començant a dir, escolti'm, això no pot ser, ja que hi produeix un canvi. Què li sembla d'aquesta situació respecte a que se n'estan adonant de que la política del senyor Colau està deixant Barcelona molt lluny d'aquells moments en què va ser un centre d'atracció mundial?
Home, jo trobo bastant normal que falta un any i mig,
més o menys, maig del 23,
que, i després de les experiències vivides, que hi hagi molta gent que estigui preocupada, Barcelona va arribar a tocar el cel, de veritat, com comentàvem abans, va arribar un moment que se'n sortia del mapa. Jo quan anava pel món donant voltes, venent a Barcelona, sempre que deia, vostè on és? Barcelona. I era inexorablement Barcelona. Ara tenim marca, però jo no sento tant el Barcelona. O sigui, tenim que fer un pensament, i jo penso que hi ha gent que està fent pensament. No és fàcil, però tenim que intentar recuperar aquell esperit que feia d'aquesta ciutat una ciutat que tothom es mirava al món en Barcelona, que els de Madrid tenien una enveja espectacular, que tenia tenia el mobile, que tenia un aeroport, bueno, l'aeroport ja no parlem, tenia un aeroport internacional que va fer el Ricardo Fill, espectacular, impressionant, low cost sí, però tenia un aeroport internacional espectacular, amb una situació i una ubicació a Europa extraordinària, amb una bellesa i amb una llum, perquè Barcelona és la ciutat de la llum. Per això han passat tants pintors importants de la història de la pintura per Barcelona. Bueno, i podia seguir, perquè jo soc un enamorat de Barcelona.
Escolti'm, amb aquest mateix programa, jo li he fet la mateixa pregunta amb polítics del Partit Popular, amb polítics del PSC, és a dir, amb polítics de l'oposició al Parlament. Sempre he fet una afirmació, que és que sense el fenomen independentista la senyora Colau no seria alcaldessa de Barcelona. I quan els hi he fet la pregunta, ells m'han dit, és que preferíem donar suport a la senyora Colau amb un alcalde independentista. Les últimes eleccions, per vots, només per vots, les va guanyar el senyor Maragall, però l'alcaldessa és la senyora Colau. Escolti'm, aquest fenomen es pot tornar a donar en unes pròximes eleccions. Donat el resultat de la ciutat de Barcelona que tenim i tot el que vostè acaba de dir amb aquesta tertúlia, escolti'm, es pot tornar a córrer el risc de que per no donar suport a un alcalde, encara que guanyi les eleccions, que sigui independentista, tornar a votar la senyora Colau, que ens ha donat la ciutat que tenim en aquests moments? Això és una crítica tan
a PP com a Partit Socialista. No, és que jo tornaria a fer una mica d'història, no? El bon amic Xavi Trias, alcalde Trias, va perdre les eleccions voluntàriament, en la meva modesta opinió, quan va dir que Barcelona sigui la capital de l'independentisme. Molta gent que no és independentista va dir, pues bueno, pues vale, tu sol. I aquí va perdre. Sí, l'alcalde de Barcelona té que ser alcalde de Barcelona, per damunt de tantes ideologies i tantes coses, i ni independentista ni té que ser barceloní. I aquí falten líders, que la gent es cregui aquests líders, que portin una bandera de la recuperació de ciutat, d'anar a buscar que la gent vingui a Barcelona, inverteixi, aposti per Barcelona. El d'abans, no, està tot inventat.
Però això ho fa la senyora Colau?
Bueno, sí.
És a dir, es mereix aquest suport
Un alcalde de tenir
es mereix aquest suport per ser alcaldessa, sí,
tot això. Jo que sempre dic el mateix, cada poble i cada ciutat té el govern que ha votat i que es mereix, perquè si s'han equivocat o no s'hem equivocat, doncs tens una altra oportunitat, tens dintre un any i mig tens l'oportunitat de canviar aquest govern, tens l'oportunitat. Ara, si comencem a lo de sempre, pues jo crec que no se'n sortirem. Pot passar de tot.
Per tant, entre un alcalde independentista i la senyora Colau, ens quedaríem amb la senyora Colau?
Però això ho decidiran els barcelonins. Jo em ficaré en aquest lío.
Els barcelonins a vegades voten el que voten i després els grups municipals es posen d'acord.
Sí, però això va ser el Manuel Valls que va canviar el sentit del vot.
Per exemple, que ja no hi és.
Bàsicament.
I després s'ha tornat a França.
Però l'important és que un alcalde, el que vulgui ser alcalde, tingui un projecte de ciutat. No? Vull dir, jo vull aquesta ciutat, que la tinguis al cap una mica. Ja sé que tenir el cap Barcelona és molt complicat. Però bé, home, quatre idees bàsiques fonamentals, potser sí que les ha de tenir.
Has xupat.
Bueno, tot tornem al cotxe, que és el que ens interessa.
Un segon, Salvador.
Se m'està provocant, eh? No, xupat. Barcelona. Barcelona. Gent...
Encara té projecció la marca Barcelona després de tots els
anys. Barcelona, sí.
De colauisme.
Quatre cosetes, se torna... Bueno, ja veus, havia també... Hem parlat abans del tema de Portugal. Lisboa, Porto, dos ciutats que estaven una mica perdudes a Europa i que també han tocat bé el tema d'atracció turística, atracció impositiva, i ara estan que se surten, especialment Lisboa. I Porto també.
Tenint menys que Barcelona. Tenint molt menys que Barcelona.
Lisboa també es mirava en Barcelona. L'exemple de Lisboa, el referent a Barcelona. El referent de moltes ciutats ha estat Barcelona.
Ens han passat pel davant.
No.
Sí. Ens ha pogut aprofitar.
Estan creixent ara.
Salvador, deixes...
A mi m'agradaria que algun dia es volés passar una cosa de Barcelona al cel. Ja. Que ho sents amb altres ciutats,
de les teves paraules no hem arribat a un punt de no retorn. Sí, això és recuperable.
Tot és recuperable. Aquesta ciutat té una força i una gent que tot és recuperable. El que passa és que, clar, hem de tenir clar què és el que volem de cara al futur. No?
I s'han de tenir iniciatives i ganes de tirar endavant projectes, sí, idees... Mira, escolta, Enrique, ara et poso sobre la taula una iniciativa que hem posat en marxa des de fa mesos aquí, la gent que ens està acollint el dia d'avui, que és la gent de l'Eurostars Gran Marina. Des de fa mesos tenen una iniciativa que es diu vine a sopar, queda't a dormir i després, encara més, queda't a esmorzar.
Tot això
per 150 euros, estàs aquí el dia que tu vols venir, amb la tua parella o amb qui sigui, doncs sopes aquí, dors aquí, uns 5 estrelles en un punt emblemàtic de Barcelona com és el Port, una suite fantàstica, per una banda veus el Tibidabo i Collserola, a l'altra banda veus el mar, que és un espectacle fantàstic amb dues coses, i a més ho pots fer per 150 euros, pots sopar, pots dormir i pots esmorzar. Qui t'hi vols apuntar? Escolta, espera, clar, dues...
És més econòmic que quedar-se a casa, que l'electricitat és més cara.
A més, escolta, pots conèixer, els barcelonins poden conèixer una altra manera de veure Barcelona. Des d'un hotel com aquest, uns 5 estrelles, com et deia, Tibidabo, el mar, un espectacle fantàstic. Com pots fer-ho? Tens dues possibilitats. Una, entrar a la pàgina web de l'hotel, que és granmarinahotel.com, gran, acabat en D, marinahotel.com, i clicar una pestanyeta que posa cena, sopar. I que no vols entrar a la pàgina web? Doncs telèfon, molt fàcil. 93-603-9000. 93-603-9000. I també aquí l'opció cena. I escolta, t'hi apuntes, dius vull venir tal dia. Això sí, divendres i dissabte. Divendres i dissabte, 150 euros. Vine a sopar, queda't a dormir. També pots esmorzar. Un hotel fantàstic, uns 5 estrelles, una cuina de meravella. I escolta, no em queda més res.
Ja està.
Ens hi apuntem. Dit això, Enric Alacalle, hi ha moltes paraules demanades perquè hi ha moltes preguntes per fer-te, però també volem recordar-li que és el convidat d'avui, el senyor Alacalle, president de l'Automòbil Barcelona, abans Saló de l'Automòbil. Va començar la mostra, el certamen, el dia 30 de setembre, tanca portes aquest diumenge, dia 10, vull dir que teniu encara l'oportunitat d'anar-hi aquest dissabte tarda i tot el diumenge també, no? O fins
sí,
quina hora?
Fins als 8.
Fins als 8 del vespre.
Tenim vull dir que batre un rècord.
Heu de fer-ne via. Quin rècord vols
després
batre?
De la pandèmia.
Quin rècord perquè... vols batre ara?
No, no, jo...
Tens el saló número batre... d'Europa quan a visitants, i ara no, vols batre un altre.
No és difícil, tot tanquen és el millor. Però no, té molt mèrit, de veritat, eh? Haver aconseguit el saló, de veritat.
Val la pena que aneu, us queda dissabte tarda i tot el diumenge per anar fins a les 8 del vespre al recinte final de Montjuïc, a l'històric recinte final de Montjuïc.
Però mira, el saló, perdó, no insist, va vindre a inaugurar el rei.
El rei.
Va vindre el president del govern. Hi ha una cosa, després va vindre el dilluns el president de la Generalitat. Però bueno, anava per altra. Jo el que he procurat sempre en aquest saló és aprofitar les ajudes de tothom. Hi ha una cosa important, que una cosa que al Congrés dels Diputats, una esmena que era per prolongar lo de aconteciment d'interès públic, d'excepcional interès públic. Pues, vaig aprofitar a demanar al Josep Sánchez Llibre, que quan estava a minoria catalana m'ajudava molt, i en comptes d'anar al PP o al PSOE m'anava al Josep, que era més ràpid. Diu, a qui truco ara? I em va dir, al Joan Capdevila. I ens va arreglar el diputat d'Esquerra Republicana, Joan Capdevila, de presentar l'esmena, evidentment amb el suport de la majoria. Però l'esmena... Sí, nosaltres, tothom és benvingut,
clar.
Utilitzem les ajudes de tothom i quan falta una persona que no ve, la notem. Ah, falta.
Falta la senyora Colau,
Ah, de moment sí.
Aprofitant sí. Aquesta entradeta publicitària que es feien,
hem parlat publicitària,
no necessàriament en positiu, però publicitària.
Gastronòmica, lúdica.
No, ara parlàvem fa un moment de la importància de Barcelona... és una de les aficions que té el convidat d'avui, la seva estima per la ciutat de Barcelona, pel Barça i per l'esport. I podia aprofitar...
Barça.
Ai, per l'Espanyol, no? Pel Barça, no, pel Barça.
Barça. Per quin moment? L'Espanyol...
És que jo m'he confós amb el Josep.
Tu no te'n recordes d'una famosa tertúl?
Espanyol també, equip de la ciutat, al qual dic tot el respecte.
Vostè deia que tenim moltes possibilitats de rellençar Barcelona. I em venia al cap el Barcelona Pirineus. Com ho veu? I si entenc que els Jocs d'hivern, òbviament, els Jocs d'hivern, Barcelona Pirineus
i Aragó.
I com ho veu vostè? Vostè que ha tingut també trobades amb diverses autoritats del món de l'esport. I si tornem a perdre una altra vegada la comba, com va passar amb l'Agència Europea del Medicament?
Pues tot podria passar, eh. Jo, aquest tema,
ho podem permetre.
Com vostè sap, senyor Guillermo, és un tema que va començar en sèrio amb el Foment del Treball i un grup de gent ens va trucar el Josep Sánchez Llibre i vam anar a començar la feina, vam estar amb el president del Comitè Olímpic Espanyol i fins i tot teníem hasta una oficina. Després ha passat a una altra instància, que és la Generalitat, també és normal, i Foment s'ha quedat allà per ajudar el que puguem, però ja no portem la batuta. Em preocupa perquè vam comentar amb el president del govern el dia de l'inauguració, el govern vol que aquesta Olimpíada es faci aquí amb el suport també de l'Aragó, la part de Jaca i tal, i he parlat amb el Juan Antonio Samaranch i em va dir també que el Comitè Olímpic està per la labor. O sigui, podem portar-nos els Jocs Olímpics d'hivern. I Jocs Olímpics d'hivern vol dir que haurem fet els d'estiu i els d'hivern. Poques ciutats, per exemple, hi ha una altra ciutat al món que ho ha fet. Bueno, estaria molt bé. Són temes col·lectius, temes d'il·lusió col·lectiva. No és el mateix els Jocs d'hivern que els Jocs d'estiu, però continua sent una cosa que et veu tot el planeta, veu que a Barcelona, Pirineus, s'està fent els Jocs Olímpics d'hivern. Jo intentaria... I espero que la Generalitat estigui per la labor, perquè val la pena, eh? Val la pena.
Xavier.
Senyor Lacalle, a veure...
Ens queden pocs minuts, una, eh? Tres
una
minuts.
Una pregunta bicèfala. Vostè abans ha dit que no havíem arribat a un punt de no retorn a la ciutat de Barcelona. Jo me'l crec, però tot i que se'm fa difícil quan una administració com aquesta diu que no a l'Hermitage, diu que no a hotels de 5 estrelles, crea superilles, fins i tot a l'Eixample que destrossa el Pla Cerdà, que no les demana ningú, crea un tramvia que ha de creuar la Diagonal quan es va perdre un referèndum que... quan es va demanar a la ciutadania, em costa molt que aquest punt de no retorn no sigui molt a prop. Si m'ho vol contestar, contesti-m'ho. Sí. Però la pregunta no va per aquí. La pregunta és, el Saló de l'Automòbil no corre perill perquè vostè va al davant.
No, però jo diria que jo no estigui també.
El Barça corre perill perquè vostè és un gran barcelonista de tota la vida i estem en una situació límit amb aquest club. I no volia acabar aquesta tertúlia sense preguntar-li, perquè sé que vostè vesteix de blaugrana per fora i per dins.
Bueno, pensant per la Barcelona, jo estic molt trist d'haver perdut l'Hermitage. Espero que ho podem recuperar algun dia, però de moment l'hem perdut. I això és una gran atracció per la ciutat de Barcelona, com ho és tindre la Fundació Miró, com ho és el Museu Picasso i tantes coses. Problemes amb els creuers també, han tingut problemes també amb els creuers, la ciutat que els creuers són importantíssims pel turisme de la ciutat i a més, quan ve un tipus de creuer d'alt nivell, pues, és millor, no? Tot el que sigui no fa afavorir que aquesta ciutat tingui més coses, avanci en una bona direcció, que no sigui la del turisme aquest de botelló i
low cost.
De low cost és un mal sistema, és un mal perquè aquesta ciutat és l'hotel aquest que van a Madrid, dona molta pena perquè era un hotel fantàstic a Barcelona, quan vinguin tots els que vulguin de primera divisió, però això ajuda molt, porta un gran turisme, aquest logistem, un gran turisme a part de totes les escales, turisme mig i tal, però no turisme d'aquell que ve ara,
low cost,
que lo veus per la Rambla i una mica perillós.
I les superilles de l'Eixample que han estat això... criticades per il·lustres arquitectes.
No tinc paraules.
És la mobilitat de Barcelona.
Acabo el Barça.
La part important és la del Barça.
Acabo el Barça.
És que ens faran fora del programa, eh? El tècnic ens diu que hem d'acabar, que el Barça
Houston,
ràpid.
Houston tenim un problema.
Un problema, i gros. Bueno, escolti, amb paciència l'arreglaran la gent del Barça. Segur, eh? Donis temps.
Sí?
Enrique Lacalle, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies per la confiança.
Recordem l'Automobile fins al diumenge a la Fira de Montjuïc, a la històrica Fira de Montjuïc, 102 anys, Déu-n'hi-do-net, esperem que sigui molts més anys més i que continuï a la ciutat de Barcelona, senyor Lacalle, segur?
Home, tenim que fer l'impossible, la fira ho farà.
Molt bé, gràcies Salvador Guillermo, Joan Maria Claveguera, Daniel Arasa, dissabte que ve més converses, cadena COPE Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Water Center de Barcelona. Bon cap de setmana, adeu-siau.
Bon cap de setmana.